Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Arriba el moment, envoltats de llibres, de parlar d'aquestes històries que ens poden traslladar, ens poden meravellar, ens poden provocar. Bueno, ens poden aportar moltíssimes coses. Són aquestes històries que trobem en els llibres, aquestes històries que ens porten els seus autors i que avui ens porta la Carme Serret. Carme, bon dia.
Bon dia, Carme.
Històries.
Històries, històries.
Necessitem històries?
Doncs jo penso que sí. Jo penso que... Bueno, sempre en parlo una mica, no? Però, no sé, jo no puc imaginar-me la vida, i crec que és inimaginable, sense les històries, ja no dic escrites, que per mi també, però les històries explicades, narrades, orals. Vull dir, sempre hem necessitat explicar-nos de què material està fet això tan misteriós que és la vida, en tots els sentits amplis, tant en el sentit cap a fora com cap endins. I jo penso que d'alguna manera les històries, siguin en la versió que sigui, no? Les narracions, jo crec que són dos grans... bueno, m'ho imagino com dos grans suports, dos grans muletes per desplaçar-nos en aquesta... diríem, aquest misteri, que és la vida, però també aquesta vida contingent, aquesta vida incerta, no? Per tant, no em puc imaginar com seria la vida sense històries. Ni puc ni vull. Però, perquè jo crec que tot allò que és rellevant té una bibliografia darrere, en sentit real i en sentit metafòric, no? I estem necessitats de...
Bueno, Home, per existir jo crec que sí, no? Perquè és veritat, aquesta reflexió l'havíem fet alguna altra vegada. Mm. I és que sense històries, què som? Doncs,
pues, com diuen... jo penso molts pensadors que han reflexionat i moltes persones que al fons tots som pensadors, no? D'alguna manera, persones que ens fem preguntes, doncs la vida sense històries jo crec que seria no seria ni present. O sigui, estaríem en un present que no podríem interpretar i per tant no el podríem viure. En aquest sentit... m'agrada molt una història, un conte, que no ni l'explicaré ni llegiré avui perquè és un conte bastant llarg, però sí que partiré una mica d'aquesta idea. És un conte que a mi, quan el vaig llegir fa anys, em va entusiasmar. És una història doncs que va una mica de tot això. Però és precisament aquesta idea de que si no escoltem ni llegim històries ni sabem res del que hi havia abans de nosaltres, doncs només tenim un present. Un present no precisament en un sentit budista, sinó un present limitat de fets, no? I aleshores, amb això, diu el protagonista d'aquesta història, amb això no n'hi ha prou per viure. Jo no puc estar més convençuda d'això. I precisament la història és d'un... El conte forma part d'un volum de contes jueus d'Isaac Weishaupt Singer, que va ser un escriptor molt important, Premi Nobel, i justament aquest conte es diu Naftali, el narrador. I Naftali, que era un nen petit, quan comença la història, doncs sempre li encantava escoltar les històries que li explicava la seva mare, que en sabia moltes, i també les que el seu pare li explicava. El seu pare era cotxer i es dedicava a transportar gent amunt i avall i mercaderies i així amb el seu carro, diríem, no? I clar, es trobaven coses molt interessants en els seus viatges i li explicava a Naftali. Ell va estar sempre molt interessat en aquestes històries i quan es va anar fent gran, doncs va decidir amb el seu cavall i un petit carro que tenia, doncs omplir-lo de llibres, de tots els llibres que havia anat col·leccionant i dels que trobava i podia comprar, i anava pels pobles venent llibres i explicant històries, perquè ell en sabia moltes. I quan la gent, per exemple, doncs no tenia diners, doncs ell els regalava, perquè considerava que no hi havia res tan tan important com les històries, no? I van passar molts anys i li van passar moltes coses i una de les coses que diuen al conte diu, al capdavall, què és la vida? El futur encara no ha arribat i no podem saber què ens portarà. El present només és un moment i el passat és una llarga història. Els qui no expliquen històries ni les escolten només viuen un moment i amb això no n'hi ha prou. I, com diu en la mateixa línia, penso jo, el professor Emilio Lledó, que tots coneixeu, ell, en un dels seus llibres, que es diu Dar razón, diu, si la cultura escrita desapareciese, no solo desaparecería buena parte de nuestra memoria colectiva, sino nuestro mismo presente. Sometidos a un presente sin ecos, acabaríamos esclavizados por esa potencialidad de las imágenes que convertiría la oralidad en puro ruido. Així és que des d'aquest present jo vull, i dirigida una mica per aquesta idea que per mi és aquesta idea que no podem projectar o estar en el present ni projectar futur si no sabem què hi ha darrere de nosaltres, no? He pensat que, fixa't, aquesta setmana que ve comencen les vacances, són vacances, i les vacances de Setmana Santa, vacances aquest any de primavera, i em venia la idea de que
ens vols oferir històries.
Sí, de pensar que tres llibres, he pensat tres perquè tampoc no podem anar, bueno, no, i és suficient, no? Però he pensat en tres llibres que en aquests dies de Setmana Santa crec, no des de cap perspectiva teològica ni religiosa ni molt menys, no? Sinó purament literària i com a viatge en si mateixos podríem llegir, no? I he pensat, quins tres llibres agafaries? O quins tres llibres agafaries o podries proposar, no? I he pensat en tres llibres que estic segura que tots, però no són novetats, són llibres, alguns de molt enllà, uns altres d'una mica enllà, i els altres i un altre al segle passat, justament, no? Fixa't, doncs, tres llibres, no? I he pensat en tres... Jo penso que té tres grans obres. Mira, fa molts anys recordo que vaig llegir un article en el que el filòsof i professor, jo el vaig tenir de professor, Rafael Argullol, va titular Un viatge de Setmana Santa. I ell va dir que el que proposava en aquest viatge de Setmana Santa era un viatge molt econòmic, en el que no s'havia de moure. I que era, bueno, doncs podria ser un gran, gran viatge.
Et transportaves amb la imaginació, no?
Efectivament.
Ja el
ell proposava la lectura de la Divina Comèdia de Dante Alighieri. Aleshores, jo penso que des de Divendres Sant fins a Diumenge de Glòria és una lectura, com ell ho comenta en aquest article, és un article fa molts anys i jo el recordo vagament, no? Però és per fer una travessia sencera de tres dies que va per l'infern, el purgatori i el paradís. Per una altra banda, és un recorregut des del meu punt de vista. Jo no l'he fet a Setmana Santa la lectura de la Divina Comèdia, però crec que un any ho faré en el mateix... Com
per situar-te, no?
Sí, tal com el planteja el professor Argullol, no? Aquest viatge per trobar-se i per endinsar-se, jo crec, Estem parlant del 1300, no s'ha parlat exacte, però pel 1300, 1304, 1320, datem aquesta obra. Fa molt d'això, però penso que continua sent un viatge molt vigent de tot el que sempre ha preocupat els éssers humans i ens ha preocupat.
De la humanitat.
No? Efectivament. Uh-huh. És tota una mica tota l'arquitectura dels grans desitjos, de les grans, per una banda, tormentos del ser humà, no? Per una és un viatge per, imagineu-vos, nada menos que l'infern, el purgatori i el paradís, todo, ahí está todo, Llavors, és com una desfilada imparable per cada un, sí, d'aquestes topografies, de tot allò que som els éssers humans. Per tant, penso que en el recolliment de divendres a Diumenge de Glòria...
Home, és un bon moment.
Ha de ser una lectura, clar que és intensa, perquè és una lectura que no són 100 paginetes, vull dir, la cosa va seriosa en aquest sentit, i per tant és una lectura intensa, això és segur, tant en temps com en espai, com en profunditat, no? Però,
doncs, uns dies de recolliment, això, literalment, els dediqueu a fer aquesta lectura.
Aquesta lectura...
D'un dels clàssics.
Exactament, de la Divina Comèdia. I com diu el professor Argullol, diu, no cal ser, i jo hi estic bastant d'acord, no cal ser...
Un erudit.
Un erudit, efectivament, ni creient. Això també és molt important. No cal, només cal tenir un esperit viatger en el sentit més profund del que és un esperit viatger, no? Així que ahí tenem
la primera proposta.
La escritura es la única posibilidad de romper el cerco del presente. El tiempo de la oralidad y el tiempo de la escritura corresponden a dos temporalidades distintas. La de la oralidad es inmediata. Tú me preguntas y yo respondo, dialogamos. Pero la escritura responde a una temporalidad mediata, donde intervienen otras mediaciones distintas a la insistencia de la pregunta y de la respuesta. Això ens diu també en el mateix llibre de Razón el professor Emilio Lledó, que jo penso que és un dels pensadors del nostre segle. Ell té ara 90 anys, però segueix en actiu, segueix dialogant, segueix escrivint, i ell que ha reflexionat molt sobre el llenguatge i el que aquest ens pot oferir, i també sobre aquesta part, aquest frondós terreny, que és l'escriptura, jo crec que ens orienta molt, no? Ens orienta molt amb això que té a veure amb el present, però des del coneixement del passat. I en aquest sentit volia anar a un altre clàssic,
sí.
Que també, mira, són 700 pàgines, però que també jo crec que en un viatge apassionat, perquè és un viatge terrible i tremendo, no? El podem fer aquests dies. I és l'obra de Herman Melville, Moby Dick, publicada l'any 1851. Aquesta és una obra que, a més... jo he vist recentment l'obra de teatre que es representa al Teatre Goya, dirigida per l'Andrés Lima, i em va semblar, la veritat, una adaptació teatral molt interessant, i em van donar moltes ganes, em van fer venir moltes ganes de tornar a llegir la novel·la, que jo la vaig llegir fa bastants anys, i encara no l'he tornat, potser m'ho penso per aquests dies, tal com ho estic recomanant, que m'acompanyarà a mi. El capítol primer comença amb aquella frase bastant coneguda, o molt, que s'ha fet molt popular, que diu, llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuándo, hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Així es comença el capítol primer de molts capítols de Moby Dick. Sabeu que Moby Dick narra un viatge, jo crec que és un viatge profundament humà, és un viatge, és una travessia del vaixell balener Pequot, i que està protagonitzada pel immens, i dic immens perquè també estic pensant en l'actor, que és el Joan Maria Pou, que representava l'obra, l'immens capità Ahab, que va, com sabeu, a la persecució de la balena blanca, Moby Dick. El narrador, com ja hem comentat, és Ismael, i ens porta, amb la seva narració, a través d'un viatge de moltes, moltes pàgines, un viatge molt intens, però jo crec que és un viatge que aglutina tot allò, com dèiem una mica abans també amb la Divina Comèdia, sent una altra història, perquè a més la Divina Comèdia, sabeu que és poema, aquí estem en una narració en el sentit més com d'aventures, no? Però és un viatge profundament humà a les obsessions, a les passions, a la grandesa i a les misèries de l'ésser humà. És una novel·la, no sé, desmesurada, com ho és l'ésser humà, no? Com el ser desbordado, que deia Darwin, pues és una novel·la com desmesurada, desbordada, però és el reflexe del que nosaltres, jo crec també, els éssers humans som, de les passions, de les misèries i també de
bueno, també en aquest cas bondats, parla, no?, de la condició humana, no? Posant l'accent segurament en altres punts, però insistir en la línia aquesta, de... Bueno, del que som.
Efectivament, del que som. Jo crec que tota la bona la literatura, i diria les bones històries ben explicades, crec que parlen d'això. Vaja, no en tinc cap dubte, no? I precisament l'última obra que jo em posaria també a la bossa, potser per fer un viatge diferent, potser, però m'ha semblat suggerent. És una obra que vaig llegir quan va sortir, cap al 1984, és a dir, que té uns quants anys, però que em sembla també molt interessant en aquests temps. L'obra, que ara us diré el títol, diu això: la novel·la no és una confessió de l'autor, sinó una exploració de lo que és la vida humana en la trampa en que hoy se ha convertido el mundo, una exploración de lo que es la vida humana en la trampa en la que hoy se ha convertido el mundo. Y això és una cita literal de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. És una obra que es va publicar, es va traduir aquí a Espanya, jo recordo que el 84, 85, en aquells primers anys 80, i és una de la... jo penso que és la novel·la que ens el va donar a conèixer, no? Es situa a la Praga de 1968 i, en principi, podríem dir que és una història d'amor entre Tomàs i Teresa, no? Però la veritat és que el mateix títol, insoportable,
sí,
era del ser,
abans ja d'obrir el llibre.
No? Aleshores, aquí, en una altra, en una obra que es diu L'art de la novel·la, de Milan Kundera, que és un assaig sobre la novel·la, hi ha una entrevista i li pregunten, però què vol dir vostè en aquesta trampa? Què quiere decir trampa? Y él contesta que la vida es una trampa, lo hemos sabido siempre. Nacemos y sin haberlo pedido, encerrados en un cuerpo que no hemos elegido y destinados a morir. Pues yo creo que de tot això, Carme, parla la literatura, d'aquests grans viatges cap a fora i cap endins, que tots són cap endins d'alguna manera. Tant els que hem parlat avui, Melville amb Moby Dick o Algeri amb la Divina Comèdia, tots són viatges en un espai, un temps humà, cap endins i cap a fora. Així és que aprofitem, Carme, aquests dies.
Aquests dies?
Per
mm-hmm.
Bueno, aprofitem per el que vulguem, tu, però jo dic per llegir també, perquè jo la veritat és que com no puc entendre com serien els dies sense els llibres, doncs penso que val molt la pena que sempre anem equipats amb alguna bona literatura que ens acompanyi.
Històries que avui us proposa la Carme Serret, us proposem des d'aquest racó de llibres, històries en les quals sempre nosaltres, els humans, som protagonistes. Carme, esperem, jo no sé quants llibres et portaràs, eh? Però si a sobre d'aquests te'n portes alguns més, et donarà, per tant?
Aquests me'ls reservo per rellegir-los una mica més endavant, però em porto sempre uns quants.
Aniràs
que
carregada,
que
ja ho veig. Que m'acompanyen,
sí. Però a mi em fan sentir lleugera. Jo em sento carregada quan no porto cap llibre a sobre. Diguem, que si no el portes cap, llavors algú em pesaria. Però quan els tinc al meu voltant, quasi no em pesa res, perquè m'ajuden a fluir.
Carme, bona Setmana Santa.
Moltes
gràcies. Gaudeix de les vacances.
Igualment vosaltres.
Bon dia.
Moltes gràcies.